FM Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. La matinada del proper diumenge 28 de març s'avançarà el rellotge una hora, de manera que les dues passaran a ser les tres. Aquesta mesura, que s'aplica de manera coordinada a tota la Unió Europea, permet disminuir la despesa energètica relacionada amb la il·luminació artificial mitjançant l'adaptació de l'horari a les hores de llum natural. Segons l'Institut Català d'Energia, l'horari d'estiu suposarà un estalvi de 21 milions d'euros a Catalunya durant els 7 mesos que serà en vigor. Per entendre'ns, es calcula que el canvi d'horari comportarà un estalvi de 8 euros per llar amb la reducció del consum en il·luminació. I per aconseguir aquest estalvi, el preu que cal pagar és una hora menys de son, tot i que en temps de crisi qualsevol ajuda és ben rebuda. Així, recordin, demà, abans de dormir, avancin una hora els seus rellotges. I fet aquest apunt, passem a conèixer ara altres notícies que han conformat l'actualitat d'aquesta setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard, titulars. El ple d'ahir al vespre va aprovar el pla d'acció local per a desenvolupar l'agenda 21 i el projecte final d'obres de l'aparcament soterrat del parc del riu Ripoll.
La regidoria de Medi Ambient estrena la web meteoripollet.cat amb dades locals recollides des de la Casa de Natura.
Més de 300 estudiants han participat aquest matí a les activitats del 20è Dia de l'Arbre.
Amics del Teatre participa aquest vespre a una sessió de les nits de música dedicada als contes.
Avui tanquem el cicle d'entrevistes del concurs Valentí Valilla amb el darrer dels grups que actuarà al Teatre Auditori 4x4.
I a la secció de Servei al Ciutadà conversarem amb el grup de dones Balafons sobre la xerrada que faran aquesta tarda en el marc del programa del Dia de les Dones.
Ahir dijous va tenir lloc la sessió ordinària del ple municipal, que va comptar amb 11 punts a l'ordre del dia. El primer tema a debatre va ser la modificació de la relació de llocs de treball del consistori per tal de donar resposta a les necessitats de diferents àrees de l'Ajuntament. És per això que s'han reestudiat els llocs de treball per tal d'optimitzar al màxim els recursos del consistori. Es veuran implicats en aquests moviments 7 departaments i aquests canvis s'han realitzat amb el vistiplau de la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa. El perquè d'aquests canvis l'explicava la regidora de Personal, Hisenda, Imma Viera.
El primer és que, com tots sabem, doncs, davant la situació econòmica per la qual estem atrevessant, aquest equip de govern i com a conseqüència del pressupost i de la plantilla que es va aprovar al ple del desembre, es va arribar a l'objectiu de no incrementar plantilla per tal de no carregar més el capítol 1. Per una altra banda, aquest Ajuntament tenia dos necessitats. La primera és que s'havia de donar cobertura i s'havien d'ajustar aquells serveis de l'Ajuntament que per necessitats o degut a la situació que ens trobem o per càrregues de feina, doncs necessitaven disposar de personal i s'havia de dotar. I a més teníem també demandes de personal de l'Ajuntament que havien sol·licitat canvis i a qual doncs, des de Recursos Humans se li havia de donar resposta.
El Partit Popular es va abstenir en aquest punt. Víctor Diéguez argumentava així la seva postura.
Al margen de que pues sea una necesidad de este ayuntamiento, esperemos que eso redunde en servicios precisamente a quien nos debemos, que es al ciudadano, y quisiéramos que eso fuese, en la medida de lo posible, pues bueno, sin parchear. Esperamos que esto que se presenta, pues bueno, dé el resultado que se espera.
També es va abstenir el compromís per Ripollet mostrant la seva oposició a la gestió que l'equip de govern fa dels recursos municipals. El punt, però, es va aprovar amb els vots a favors de PSC i Convergència i Unió. El punt número 5 portava al ple municipal l'aprovació definitiva de la memòria justificativa als plecs i de licitació per a la instal·lació de la xarxa de telefonia mòbil. Aquest punt ja s'havia aprovat de manera provisional el passat mes de desembre i ha estat en exposició pública fins al present mes de març. Es van desestimar les al·legacions presentades per l'empresa ATL i es van estimar les del senyor Ángel Güell, que proposaven excloure els terrenys emplaçats a la deixalleria municipal com a zona on instal·lar la xarxa de telefonia mòbil. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de PSC, CiU i PP i l'abstenció del compromís per Ripollet. Eduardo Jiménez explicava el perquè.
Bueno, desde nuestro grupo esperamos que con este plan, con esta nueva xarxa de instalación de telefonía móvil, no se den caso como el que se dio en la antena del colegio Gasó, y que al mismo tiempo sirva para resolver conflictos que hay en otras ubicaciones de antena de telefonía móvil en nuestro municipio. Por lo tanto, nuestro voto será abstención.
El següent punt consistia en l'aprovació definitiva del projecte d'obres per a la construcció d'una nau industrial al carrer del Molí, que servirà com a base dels serveis de recollida de residus del municipi.
Víctor Diéguez va votar en contra en nom del Partit Popular pels següents motius.
A pesar de que la nave industrial en su planta baja sigue siendo para centralizar como base de los camiones que van a hacernos, que nos están haciendo el servicio de recogida de basuras, hay tres puntos concretamente que son preocupantes. No solo la cantidad de dinero que se ha movido, sino que justamente el espacio de más que se obtiene, que es además muy caro de obtener, aún no tenemos claro, por lo menos el Partido Popular de Ripollet, entendemos que la ciudadanía en general, tantísimo dinero, ¿con qué función?
La regidora d'Urbanisme, Rosa María Martín, va voler respondre al Grup Popular.
La aprobación provisional de esta cuestión se hizo el 22 de diciembre, ha estado expuesto un mes al público. Si había cosas que se consideraban problemas, si había cosas preocupantes, si habla usted de tanto de dinero para aquí y para allá, ha tenido un mes para hacer las alegaciones oportunas. Sabe usted que tiene absoluto derecho como concejal de este ayuntamiento, y quiero recordarle a todo el mundo que ha hecho el mismo discurso que hace un mes, pero sin aportar absolutamente ni una alegación. Gracias.
Per la seva banda, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, explicava el perquè de la construcció d'aquesta nau industrial.
Que justament el que es va fer amb aquesta nau és una millora. Nosaltres creiem que el ple de condicions va incorporar la construcció d'aquesta nau perquè considerem que millora el lloc per tenir els vehicles de la neteja, el lloc per tenir i dipositar els contenidors, per rentar els contenidors, i una millora en les condicions de treball dels treballadors que fan aquests serveis. El tema dels espais és un espai que, sense cap cost per aquest ajuntament, perquè això no ens costa, l'ajuntament no ha d'aportar absolutament res, disposarem d'un espai important.
Finalment es va donar llum verd a la proposta amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició.
El punt número 7 tractava l'aprovació definitiva de l'establiment del servei públic d'aparcament de vehicles al subsol del Parc del Rizal. Així ho explicava la regidora d'Urbanisme, Rosa María Martín.
Dentro del proyecto de la Llei de Barris, uno de los programas es la remodelación del Parc Rizal, y en su momento, cuando se empezó con todo el tema de la Llei de Barris, miramos la posibilidad de incorporar a este parque y a su remodelación la construcción de un parking.
El Partit Popular va votar a favor, però Víctor Diéguez va voler fer una puntualització.
Lo que apostaríamos es por mejorar y aumentar en la medida de lo posible el espacio que dispusiésemos para aparcar, de las maneras X que fuera, ¿no? Pero hasta hoy el parking de pago parece que es lo único que se está promoviendo desde los socialistas y convergentes en Ripollet, y en esa línea estamos.
Per la seva banda, Jordi Martínez, del Compromís per Ripollet, explicava l'abstenció del seu partit.
Abans de tot dir, per evitar futures polèmiques, i ens agradaria que la frase constés en acte, que estem a favor de la construcció d'un aparcament al subsol al Parc Rizal. Ara bé, com que aquí el que fem és l'aprovació definitiva de l'establiment del servei públic, va dir que l'establiment de serveis públics creiem que últimament només és l'excusa per aprovar la gestió indirecta o privada dels serveis públics.
El punt es va aprovar, doncs, amb els vots favorables de PSC, CiU i PP i l'abstenció del Compromís per Ripollet.
També es va debatre en el 8è punt de l'ordre del dia la segregació d'una finca municipal i l'aprovació del projecte final d'obres de l'aparcament soterrat del Parc del riu Ripoll, així com les normes comunitàries que el regiran. El punt es va aprovar amb el vot a favor de l'equip de govern i l'abstenció de PP i Compromís per Ripollet.
El punt número 9 proposava l'aprovació del Pla d'Acció Local com a eina per al desenvolupament de l'Agenda 21, que estableix tot el que es realitza a Ripollet a nivell mediambiental i que ha estat a debat públic durant els darrers mesos a través de diverses sessions impulsades des de la Regidoria de Medi Ambient. El Partit Popular hi va votar en contra, així ho explicava el seu regidor Francisco Jiménez.
Visto todo esto, sí, está llena de buenas intenciones, no lo vamos a negar, pero hay propuestas tan ambiguas como lo que es la C58, que no te habla de la contaminación, sino de la contaminación sonora. Y nos habla solamente, y se repite en dos puntos, de poner mamparas, y que si se ha llegado a un acuerdo con ciertos vecinos, tal. Es decir, es muy poco ambicioso, y yo creo que ya está ambigua. No sé dónde se habrán basado estos datos, pero lo que sí que habría es que actualizar todo esto y reconducir el tema para volverlo a presentar aquí.
Per la seva banda, el Compromís per Ripollet s'hi va abstenir, ho explicava Eduardo Jiménez.
Bueno, decir que el plan de acción local que se presenta sobre el papel tiene puntos pues que están muy bien, ¿no? Lo que pasa de que también lo que sí vemos es de que no solo sobre el papel, sino también con los hechos es con lo que se debe actuar, ¿no?
El punt es va aprovar amb els vots a favor de PSC i Convergència i Unió. La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, va contestar amb dues intervencions amb les següents paraules.
Sí que li he de dir que diu que ha participat molt poca gent. Jo esperava de vostès que participessin, tant d'uns com els altres. Cap de vostès van participar, són uns que volen participar en les coses, esperava que vostès participessin. I moltes de les coses que vostè està dient aquí les hagués pogut dir amb el procés de participació. Que possiblement s'haguessin recollit a el que és l'agenda 21. Això va tant per un com per l'altre.
Per últim, es van presentar tres mocions. La primera proposava el rebuig de la instal·lació d'un cementiri nuclear a Catalunya i va ser presentada conjuntament pel Compromís per Ripollet, PSC i CiU. Va ser aprovada malgrat el vot en contra del Partit Popular.
La segona moció, també presentada conjuntament pels tres grups municipals, rebutjava establir l'edat de jubilació a 67 anys. Aquesta també va ser aprovada, tot i l'abstenció del PP. I per últim, el Partit Popular va proposar en la darrera de les mocions millores en la il·luminació de la passarel·la que creua la C-58. PSC i Convergència i Unió van votar en contra i el Compromís per Ripollet a favor i, per tant, la moció va ser desestimada. En el torn de precs i preguntes, la regidora d'Hisenda, Imma Viera, va fer un prec al Partit Popular sobre l'acusació de que l'equip de govern no havia lliurat la documentació de l'any 2006 a la Sindicatura de Comptes.
Primero emito la nota de prensa y luego ya me voy a informar si esto que digo es verdad o no es verdad, sin tener conocimiento de que eso sale en los medios públicos y que hay personas que lo leen en un momento en el cual las cuentas municipales es un tema muy delicado. ¿Ustedes creen que un interventor no enviaría las cuentas a la Sindicatura de Cuentas? ¿Ustedes creen que tiene sentido que en el informe de la Sindicatura diga que se presentan las cuentas del 2007 y no se hayan presentado las del 2006? No tienen ni idea. Todo esto es para formular ante el Pleno un ruego, y es en este caso al Partido Popular. Y es que, por favor, ante cualquier duda, bueno, no sé si me están siguiendo. Sí, supongo que sí, ¿no? Que llegan a esto. Ante cualquier duda, por favor, si no me quieren llamar a mí, yo lo acepto. Pero diríjanse, que les aclaren las dudas, y en el caso en que las contrasten y crean que tienen que emitir una rueda de prensa, háganlo. Pero no faltando a la verdad y no llevando a un engaño.
El ple ordinari de març va finalitzar a 11:15 de la nit.
El 91.3 Info.
1:18, seguim en l'àmbit polític. La secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya ha fet pública en una nota de premsa que la passada setmana el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, mitjançant el seu diputat Joan Tardà, va formular al Congrés dels Diputats a Madrid diverses preguntes relacionades amb l'arribada del tren a Ripollet. Tardà va demanar a DIF quina és la previsió per a la construcció d'una estació de tren al municipi i, en el seu cas, quan es portarà a terme. També es va preguntar si està previst millorar la xarxa de comunicacions de Ripollet.
Des d'Esquerra Republicana a Ripollet, a la mateixa nota s'han mostrat molt satisfets perquè el municipi tingui un lloc al mapa de les infraestructures ferroviàries amb el projecte del Tram Vallès. Així mateix han declarat que no renunciaran a una estació de tren a Ripollet a la línia Mollet-Papiol.
I obrim ara la plana mediambiental, que aquesta setmana ha estat molt d'actualitat. Així, el passat dimarts, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet va presentar la seva nova web. Es tracta de meteoripollet.cat, un portal d'internet on es poden consultar les dades meteorològiques del municipi recollides des de l'estació de la Casa de Natura, a més d'altres enllaços d'interès, com ara recursos educatius.
Núria Machuca, directora de la Casa de Natura, explicava durant la presentació el procediment de recollida de les dades.
Les dades arriben des de l'estació, per l'antena, s'informatitzen de l'ordinador, passen directament a l'ordinador. Cada mitja hora es guarda una, la pots configurar com vulguis l'estació. Cada mitja hora l'hem configurat cada mitja hora guarda una dada. I llavors aquella dada s'emmagatzema i passa online. Llavors tu pots connectar a les dades. Tenim exactament ara les actuals, però bueno, veieu, es pot mirar temperatura, humitat, de tot.
Així, a la web es poden consultar històrics de dades de les temperatures, el vent o descarregar-se fitxes per fer taller sobre meteorologia. També es poden sol·licitar certificats meteorològics o simplement saber quin temps farà demà a Ripollet. Aquesta és la primera web de les tres que està preparant la regidoria de Medi Ambient. Les altres dues, sobre la Casa de Natura i la regidoria, es presentaran en uns 2 mesos.
I amb motiu de la Setmana de l'Energia Sostenible, la Regidoria de Medi Ambient va presentar ahir dijous a la Casa de Natura el Pla d'Acció d'Energia Sostenible encarregat a l'empresa de Plan SAL. Amb aquest pla es pretén reduir en un 20% respecte a l'any 1990 l'emissió de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle d'aquí a l'any 2020.
Aquest pla forma part dels compromisos adquirits amb l'adhesió de l'Ajuntament de Ripollet l'any 2008 al Pacte d'Alcaldes a partir d'un conveni amb la Diputació de Barcelona. Així, Ripollet és un dels 630 municipis de 35 països adherits a aquest pacte. Abans d'iniciar la presentació, la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio el perquè d'aquest pla.
A veure, aquest pla d'energia sostenible es fa perquè es va signar el conveni de pacte d'alcaldes. Llavors, una de les condicions que s'havien de fer és aquest pla d'energies sostenibles. Ara s'ha fet un estudi en tot el que és la població, amb tots els departaments de l'Ajuntament, i llavors ara aquí de plan ens l'explicarà, i és per reduir el 20% de partícules de diòxid de carboni a l'atmòsfera i abans del 2020.
El pla d'acció s'ha elaborat a partir d'una diagnosi energètica i algunes avaluacions a una dotzena d'equipaments municipals que han permès elaborar un inventari d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a Ripollet. El Pla d'Acció d'Energia Sostenible proposa un total de 43 accions, tant directes com indirectes. Segons el pla, si l'Ajuntament les apliqués, aconseguiria un estalvi de 23.734 tones de CO2. Jorge Vicente, tècnic de l'empresa de Plan, ens explica en quines àrees s'han d'aplicar les mesures proposades.
Bueno, aquí s'ha plantejat un pla d'acció en la que s'han diferenciat una sèrie d'accions, hi ha unes enfocades a lo que són les pròpies dependències municipals, per altra banda altres es van dirigides a lo que serien els sectors domèstic, comercial i serveis, on l'Ajuntament pot tindre competències i una certa influència, i després altres en el camp de lo que seria els residus i la mobilitat.
Entre les accions es troba la instal·lació de programadors de calefacció a les escoles, sistemes de control d'encesa i detectors de presència, la realització de cursos de conducció eficient, vehicles menys contaminants o la contractació d'energia elèctrica verda. Un cop presentat el pla, la Regidoria de Medi Ambient ha obert un procés participatiu amb totes les àrees municipals que culminarà amb l'aprovació del Pla d'Energia Sostenible al ple municipal.
Esteu escoltant Info.
Més de 300 nois i noies de 6è de primària de tots els col·legis de Ripollet han participat aquest matí a les activitats de la 20a edició del Dia de l'Arbre. En total han plantat una trentena d'alzines, roures i pins pinyoners al costat del bosc dels Pinatons.
Gemma Edo, regidora de Medi Ambient, ens explicava quines activitats farien els participants.
Pues una vegada arribin tots els nanos, els anirem col·locant a els diferents trossos on s'hauran de posar a plantar els arbres. Després començarà una miqueta l'actuació del Pep López i els sopars de duro. Es donaran l'entrega de premis a tots els, tant els finalistes com els guanyadors, igual que a les escoles, i després doncs tindrem l'esmorzar com cada any.
Aquesta tarda continuaran les activitats amb la participació d'una trentena de joves del cafetí que plantaran 10 arbres més a la mateixa zona.
D'altra banda, relacionat amb aquesta festa i amb l'any de l'arbre, el passat diumenge es va estrenar el concurs d'escorces en el marc de la Fira dels Horts organitzada per l'Associació de Veïns de Can Clos. El concurs consisteix en emparellar 21 fotografies de diferents escorces amb l'arbre corresponent.
Es podrà participar en aquest concurs al llarg de tot l'any amb tantes butlletes com es desitgi. Entre aquelles que tinguin més encès es farà un sorteig públic a final d'any en un acte de l'agenda de Nadal de la Casa de Natura. La butlleta guanyadora obtindrà un val de compra per a una llibreria del municipi. La propera convocatòria del concurs serà el Sant Jordi a la Rambla el proper 18 d'abril.
El 91.3 Info.
I canviem de tema per acabar parlant de cultura. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell oferirà aquest vespre una nova sessió de nits de música sota el títol Hi havia una vegada els contes. En aquesta ocasió, Ángel Esteve i Rafael López han preparat un espectacle al Teatre Auditori sota la direcció de Laia Vilardell, que comptarà amb la participació de l'entitat Amics del Teatre.
L'espectacle està basat en contes populars infantils llegits d'una manera especial i enfocat per adults. Tot i això, Laia Vilardell, encarregada de la posada en escena d'aquesta sessió de nits de música, assegurava el programa Vivir la Música de Ripollet Ràdio, que és un muntatge apte per a tots els públics.
Jo crec que és un acte per a tothom. El que passa que hem de tenir en compte que, clar, hi haurà moltes parts de música, dura una hora i mitja, i per tant, doncs, potser se'ls farà una mica doncs, pesadeta la canalla, més que res per això. Però nosaltres l'estem explicant això per adults, eh? Vull dir, estem buscant-li fins i tot segones intencions amb algunes frases, però en cap moment no deixa de ser apte per tots els públics, eh? Vull dir que és molt, molt suau i molt, molt, molt apte per tothom.
Laia Vilardell és membre d'Amics del Teatre des de que tenia 7 anys. La seva mare i la seva tieta també han format part de l'entitat i fins i tot el seu avi va ser un dels fundadors del grup. Quan aquest espectacle, escrit per Mònica López i Jordi Rodríguez, estarà presentat per Marta Figueres, d'Amics del Teatre, i els organitzadors Ángel Esteve i Rafael López. També hi participaran els actors i actrius Mònica Dengra, Berta Díaz, Marta López, Berta Riba, Josep Francesc Martínez i Emmanuel Velasco. L'acte és gratuït i començarà a les 8 del vespre al Teatre Auditori.
El Patró Municipal de Cultura de Ripollet ha organitzat pel mes d'abril diversos tallers trimestrals. Un dels objectius del programa de cursos i tallers 2009-2010, presentat el passat mes de setembre, és oferir tallers de curta durada que permetin als usuaris prendre contacte amb temàtiques i àmbits diferents i innovadors.
Així, a l'abril començarà un taller de collage que es durà a terme els dilluns de 6 a 8 del vespre i un de customització de roba els dilluns de 7 a 9. Els més petits també podran gaudir d'un taller de màgia a partir de 12 anys que s'impartirà els divendres de 6 a 8 de la tarda. I per últim, els dijous de 9 a 2 quarts d'11 hi haurà un taller de danses africanes. Totes aquestes activitats es duran a terme al centre cultural on també es poden realitzar les preinscripcions. A banda d'aquests cursos, el Patronat Municipal de Cultura continua amb la seva programació anual. Actualment, gairebé 300 alumnes assisteixen als cursos i tallers del centre cultural, a més dels tallers que organitzen les mateixes entitats del municipi. Per a més informació, us podeu dirigir al centre cultural a la Rambla de Sant Jordi 24.
El 91.3 Info.
Aquest diumenge a les 7 de la tarda tindrà lloc al Teatre Auditori la darrera de les representacions del concurs de teatre amateur Valentí Valilla. En aquest cas es tracta de La Boja de Xellot, de Jean Gigadú, a càrrec del grup 4x4 de Granollers. Per parlar-ne tenim al telèfon el Miquel Noguera, membre i coordinador d'aquest grup. Miquel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Abans que res, 4x4 hem de dir que ha estat seleccionat a totes les edicions del concurs de Valentí Valilla i heu estat premiats diverses vegades. Felicitats per tot això.
Gràcies.
Explica'ns una miqueta com us ho feu.
Bé, jo crec que a vegades el secret està en portar possiblement obres que són potser inèdites o que tenen un cert interès de cara al públic, i pensem que en les ocasions que hem participat en el concurs Valentí Valilla, doncs potser ens han escollit precisament per això, no? Al marge de que doncs l'obra estigui més ben muntada o que estigui ben resolta, jo crec que el que és important també és que tingui un atractiu de cara al públic, i pensem que això és així en el nostre cas.
Enguany heu triat l'obra La Boja de Xellot. Per què aquest text?
Mira, La Boja de Xellot és un text que es va escriure l'any 44, i curiosament, tot i que quan es va escollir per part nostra doncs no estava la cosa tan complicada econòmicament com la tenim ara, i hem tingut tot aquest daltabaix que tenim en aquest món especulatiu i d'això que ens ha portat una mica en aquest desgavell que hi ha actual, doncs resulta que és més vigent que mai aquesta obra, no? O sigui, tot i estar escrita l'any 44, resulta que ara és vigent, no? És això, en definitiva, vull dir, la vam escollir perquè era una obra que ens semblava atractiva per el seu contingut literari, però que resulta que a més ara doncs és més vigent que mai, no?
Explica'ns una miqueta quin és l'argument d'aquesta obra.
Bueno, l'obra en si diríem que és, nosaltres diem que és una utopia ecologista, no? És com un contrapunt entre el bé i el mal, entre la bogeria i el seny, no? O sigui, hi ha una sèrie de personatges que aparentment estan, doncs, tocats del bolet, per dir-ho d'alguna manera, no? I que resulta que són els que estan més ben arrelats i els que estan, doncs, més sencers. I en canvi els personatges que en teoria, doncs, serien els que haurien de donar una imatge de serietat i de fermesa són els que estan realment ben grillats, no? I aquí hi posaríem doncs els dos aspectes. Per una banda, diem-ne, són els especuladors, que són uns senyors que només intenten a veure d'on trauran els diners i quins negocis faran, i aquests que doncs que sembla que més aviat estiguin guillats doncs són la gent del poble, la gent del barri, en aquest cas de Xellot, que veuen que volen derruir el seu barri i organitzen una mena de complot per evitar que aquests especuladors no ho puguin fer. L'argument bàsicament és aquest, eh?
Pel que hem vist, sou un grup bastant ampli, tant pel que fa a la vessant artística com a la tècnica, i sent un grup amateur no deu ser fàcil, no?
No, evidentment que no. A veure, portar 15 persones a dalt d'un escenari, això doncs no és senzill. No és senzill perquè, com tu dius molt bé, doncs, és un grup amateur, llavors tothom treballa i té les seves pròpies activitats diàries, i això fa que, bueno, els horaris a vegades s'han d'adaptar, tot i que tens uns horaris més o menys establerts de cada setmana, però hi ha vegades que, bueno, hi ha algú que no hi pot assistir, llavors això comporta que altres companys tampoc puguin ensejar en aquell moment. Vull dir, és complex, és una cosa complexa. És clar, el no dedicar-t'hi d'una manera professional i que tens uns horaris molt establerts i li guanyes la vida amb un grup de teatre amateur, això es fa una mica més complicat. Però bueno, ens en sortim.
Suposo que participar a mostres i concursos com feu vosaltres també porta molta més feina, no?
Bueno, això també és una altra de les coses. A veure, nosaltres, la veritat és que hi ha molta gent que ens diu: "Ai, a mi m'agradaria poder estar amb vosaltres, que perquè em fa gràcia fer teatre i d'això." I és veritat, hem tingut gent que ens ha vingut i tal, però quan veuen una mica el ritme que es porta, doncs, per exemple, a vegades hi ha doncs algun mes que hi ha tres caps de setmana que estem actuant, doncs esclar, molta gent això diu: "Ui, jo no puc perquè jo tinc compromisos familiars", un altre que... i llavors ens han de deixar. Fer teatre és molt bonic, amb un grup de teatre amateur, doncs, és molt gratificant, jo crec que és molt gratificant, és una manera de fer cultura de les més boniques que hi ha, però també és veritat que això exigeix doncs un compromís seriu, i que moltes vegades, també ho entenc, les persones, no tothom està en disposició de poder-s'hi apuntar precisament per aquest compromís que ha d'adquirir.
Sabeu que sou els últims a participar en el Valentí Valilla? Sou el sisè grup que va ser escollit.
Sí.
Us agrada això de ser els darrers?
Ens és igual, eh? Vull dir, ens és igual si som els primers o som els darrers. Lo important jo crec que és poder-hi participar. O sigui, aquí jo diria que la importància és aquesta. El Valentí Valilla, si no recordo malament, sembla que són sis grups els que hi participen. A veure, jo tinc constància, perquè així ens ho van dir, més de 30 i pico de grups s'hi havien presentat. Vull dir, d'aquests 30 i pico de grups, escollir-ne sis, i que aquests sis hi siguem nosaltres, i que a més hàgim estat escollits en cada any, home, això ja per si sol, ja és un premi. O sigui, començant per aquí ja és un premi. Llavors, si som els primers o som els darrers, ens és igual, francament. El que es tracta és de defensar el nostre treball. Som conscients de que hi ha grups que també són molt potents i que tenen molt de cartell, per entendre'ns, i per tant, bueno, farem el que nosaltres sapiguem que hem fet, i esperem tenir una bona tarda i defensar-ho bé.
Així esperem. La Boja d'Ocellot, que començarà a partir de les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Ripollet aquest diumenge. Miquel Noguera, membre i coordinador del grup 4x4 de Granollers, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
A vosaltres, i moltes gràcies.
Bona tarda. Nosaltres recordem que les entrades, que es poden comprar de forma anticipada al Centre Cultural, també es vendran una hora abans a la taquilla del Teatre Auditori. El preu és de 4 euros.
Servei al ciutadà.
Avui finalitza el programa del Dia de les Dones, organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat amb la col·laboració de diverses entitats que conformen la Taula de Dones de Ripollet. La darrera activitat serà una xerrada col·loqui sota el títol "La integració de les dones", i anirà a càrrec de dones de l'Associació Sociocultural Balafon. Avui al nostre espai de servei al ciutadà volem parlar d'aquesta entitat i també de la integració de les dones africanes que viuen a Ripollet. Per això ens acompanya la Sara Talla i la Sandra Beas, membres de l'Associació Sociocultural Balafon. Molt bona tarda a totes dues.
Sí, buenas tardes.
Primero de todo, vamos a empezar hablando de esta charla que ofreceréis esta tarde en el Centro Cultural. ¿Qué temas trataréis?
Sí, sí. Avui, día 26, faremos una charla sobre la integración de la dona. Sí, precisamente en el marco, o faremos dentro del marco del Día Internacional de la Dona, Trabajadora. El tema será la integración de la dona, precisamente la dona africana.
¿Qué temas más o menos? ¿Qué explicaréis? ¿Vuestras experiencias?
Sí, sabemos que la integración, muchas donas arriban aquí a muchas ilusiones. Sabemos por qué, por el problema financiero, la familia es muy grande en África, sobre todo, y vienen aquí pensando que van a amb moltes solucions. El problema és, quan arriben aquí, viatjant, porten en la seva maleta moltes il·lusions. Quan arriben aquí, la il·lusió és la mateixa. Quin problema troben aquí? La gent d'aquí facilita l'integració. Poden posar-se se poden poner, lleguen a estar en el cruce del dar i de recibir. Intentarem explicar, no? Compartir nostra experiència sobre aquest tema de la integració. Un poc és així, intentarem dar.
Lo normal hace unos años es que primero llegaran los hombres, pero sí, cada vez más llegan
antes,
las mujeres.
Sí, hablaremos un poco de sí. Sí, antes venían más los hombres, sabemos, ahora cada día más las mujeres. Y muchas mujeres vienen para reagrupación.
Vienen a encontrarse.
Sí. Y otras, como yo, como ella, muchas vienen sola.
Es difícil, ¿no? Sí. Venir aquí sola.
Es difícil, por eso el tema es un tema muy importante, ¿no? Porque vienen, aquí no pueden y salen sola. Y aquí intentan, no sé, sus sueños se realizan aquí.
Uh-huh.
¿Qué hacen? ¿Qué problema encuentran en el país de acogida? En el caso de España, de Cataluña.
Uh-huh. En tu caso, Sandra, ¿qué te llevó a venir a Ripollet?
Bueno, primero no vivo en Ripollet, la asociación.
Vivía en Ripollet, ahora.
Mi hermana. Uh-huh. Y ahora hablo del principio. El tema es un poco distinto porque cada uno tiene sus experiencias, perdón. Y fue mi hermana que me trajo aquí. Ella vino antes y me arregló los papeles. Y como cada inmigrante venimos por motivo, aunque vengamos por motivo distinto, pero al final necesitamos conseguir un sueño. Y a ver, lo que intentaremos hablar esta tarde es ver los diferentes problemas encontrados a lo largo del tiempo que estamos aquí. A veces no es fácil, ¿no? Venimos con muchas ilusiones pensando que la vida es un paraíso.
Y sobre todo cuando el problema, sabemos que hay gente que viene para estudio, para todo, pero el problema principal es la necesidad.
Es la necesidad, sea de cual manera que venga.
Es la necesidad. Primero, la familia es muy grande. Yo, por ejemplo, mi madre tiene 10 hijos.
Sí.
Cuando salgo del país, cuando sale del país, piensan que en 2 días vas a realizar ese sueño y poder ayudar a esta gente.
Uh-huh. ¿De qué país venís?
De Camerún.
Sí. Y piensan que no, tengo la familia grande, aquí no puedo. Y hay otras personas que se van de ahí porque tienen hijos. El marido, por ejemplo, el marido tiene muchas mujeres. No pueden llegar a pagar los estudios a los niños. Los niños están ahí, no pueden ir porque el marido trabaja, no pueden con dinero. Y la mujer decide, quiero salir adelante mis hijos. En país, en España, por ejemplo, en Europa, ahí hay trabajo, va a ir a trabajar y poder. Deja a los niños, a los abuelos y todo, ¿no? Vienen aquí.
O sea que hay que dejar a los hijos atrás.
Sí, hay que dejar y venir a luchar por ellos.
Porque primero no sabes dónde vas para ir cargada de niños. Es cuando llegas, si la situación se ha mejorado, que piensas en reagruparse a tu mujer o a tus hijos.
Ayudar a tu familia.
A tu familia, porque la familia en África es fundamental.
¿Y cuando llegáis aquí, qué encontráis?
Es bastante problemas. Hay primero el problema de idioma.
Es el principal llegáis, ¿no?
Sí. Y luego las condiciones climáticas, el tema y las costumbres y cultura.
Sí, hay un choque cultural también.
Muy grande.
Hay un choque cultural muy grande.
Sí, muy grande.
Que nos enfrenta, por ejemplo, la cultura. Son dos culturas distintas.
Pero no hay respeto por vuestra cultura.
No podemos decir que hay que no hay respeto, pero hay una diferencia entre la familia. Cultura, como la asociación es una asociación de mujer, nos vamos a fijar más sobre la mujer y los niños. Por ejemplo, la mujer aquí, encontramos que la mujer, al principio la mujer tiene muchos derechos.
Sí, que en
hay
África
choque,
casi no
pero,
existe.
Sí, pero un choque que al final nos beneficia a nosotros. yo sé, la mujer sabe, por ejemplo, que puedo decir a mi marido, ayúdame.
En casa, con en la casa. Faina.
Sí, pero al principio es muy difícil. Decir, es como si estaba odiando a tu marido. Y el marido tampoco entiende que la mujer le puede decir que es esto. Es difícil para nosotros, que ¿cómo que voy a mandar a mi marido? Al principio para nosotros es mandar al marido. El marido tiene que, sabemos en África, tiene que, viene, come y sale y hace sus cosas. La mujer tiene que hacer todo.
Casi la mujer no es tiene un choque. Derecho.
Pero vosotras venís aquí a trabajar.
Sí. Venimos aquí a trabajar, pero luego te casas, encuentras a tu paisano, te casas. Es un choque, el trabajo no es como pensábamos y no hay trabajo, es el problema.
¿Qué os pensáis que aquí sí que había? ¿Quién os cuenta lo que vais a encontrar?
Sabes que en África, sabemos África es un continente desfavorecido. Sabemos en África, sabemos todo lo que lleva África, problema económico, el hambre y todo. Y vemos por la tele, la gente está bien en Europa, hay mucho trabajo, hay fábricas. Entonces venimos aquí pensando que no. Yo creo que también hay una mala información. La gente no está informada. Y ahora nos encargamos de hacer esto en la asociación. Informamos a la gente que aquí no hay trabajo. Lo que pasa es que ya estamos aquí.
Tenemos que luchar
ya.
Adelante.
Sí, pero la gente de ahí actualmente no entiende que estáis aquí. No hay trabajo. ¿Y por qué os quedáis aquí?
¿Cómo ayudáis desde Balafón? Que por cierto he buscado por internet, es un instrumento.
Sí.
Balafón,
sí, sí.
¿No?
Bueno. Sí, el balafón es un instrumento de música africano. Camerún es un país africano. Todos los países de África, África negra, se reconoce del más. Es un instrumento usado en ese país. También en Camerún, en todas las provincias de Camerún se usa el balafón. No solo el balafón es un instrumento de música, pero sus sonidos tiene una explicación y se usa el balafón para transmitir mensaje. Por ejemplo, en Camerún, mi abuela me cuenta, para si en el pueblo hay un problema o una persona está enfermo o hay un problema aquí de muerte por ahí, para llamar al vecino del barrio muy lejano, hay unos sonidos que tiene tal significado.
O sea, cada sonido corresponde a cada mensaje.
Sí, cada mensaje. ¿Sabes
según
que sí?
Lo que oyes, sabes que se está anunciando un nacimiento, una muerte, sí. El jefe del pueblo está llamando a la población.
Sí, de reagruparse en tal sitio, la gente ya
tiene
conoce.
¿Tiene alguna noticia que anuncia?
Por eso le pusisteis ese nombre, un poco recuerda a vuestro origen, ¿no?
Sí. Y el sonido del balafón es un sonido que llega, cada uno se sienta en el. Cuando el balafón suena, cada uno tiene que. ¿Me entienden, no? Que extender la zona, sí, para saber lo que quiere decir el balafón. Y hemos decidido, cuando estábamos creando el balafón, hemos querido que la gente nos escuche, darnos a conocer. Y ahora vemos que el sonido del balafón está llegando muy lejos.
¿Cuántas personas están en esta entidad?
Hay 21 personas inscritas.
De orígenes, supongo, diferentes, ¿no?
Sí, de momento de Camerún.
Que son los que tenéis más trato, digamos.
Sí, de Camerún, pero no tenemos la puerta cerrada, ¿no?
Con el tiempo, sí, acogemos a todos.
Uh-huh. Sí. ¿Y cuáles son los servicios que ofrecéis?
Sí.
¿Cómo ayudáis?
Nosotros, primero, el balafón tiene sus fines, por ejemplo. Es dar a conocer la cultura de Camerún. Y promover la mujer. Y la cultura de Camerún, ¿en qué sentido? Por su arte, su gastronomía, los cuentos, y recordar a los niños los costumbres de sus antepasados, y también favorecer la integración de la mujer, sobre todo la que acaba de entrar.
Uh-huh. Supongo que le ayudaréis con el idioma, le ofreceréis información de dónde se pueden dirigir.
Sí, dónde se pueden dirigir. Tiene que ir a aprender a hablar catalán o español. A este hecho es gratis. No tenés que tener miedo, el ayuntamiento está abierto, porque mucha gente piensa que si se van a embaronar, la van a echar porque no tiene papeles. Hay, por ejemplo, la oficina de la dona, que nos ayuda mucho. Si una persona tiene muchos problemas, tiene que ir ahí. Hay Cruz Roja que ofrece cursillo de tal, ¿no? Y al principio fue difícil, ¿no? Porque la gente pensaba que es una lucha contra ellos. que nos sumamos para poder luchar contra los hombres.
No, a las mujeres contra los hombres.
No, no, no es este, no.
Al contrario, estamos ayudando a los hombres, porque cuanto más la mujer está integrada, menos trabajo tiene el hombre, porque es la mujer que lleva la casa, ¿no? Y tiene que contribuir. Por ejemplo, si un hombre está trabajando, no tiene que dejar el trabajo, pedir permiso cada vez para llevar a los niños al cole o al médico. Y estamos intentando, ¿no?, facilitar esto, todo esto paso a las mujeres de aquí, para que se sientan integradas en la sociedad, que no cuesta nada.
Sí. Y tampoco no queremos que la mujer deje su idioma, no, tiene que seguir hablando su bambara, su ewondo, su bamileke, su saracule al niño. Pero también aprender el idioma, el catalán, el español, para poder ayudar a los niños a hacer los deberes. O el padre sale a trabajar, la profesora me envía notas a casa, da notas, pone notas en el bolsillo de los niños. La madre tiene que saber, por ejemplo, que hoy no hay clase.
Claro.
Sí, que el niño tiene que hacer este, para que pueda leer. Intentamos hacer este, ¿no?
Una parte de vuestra cultura la conoceremos esta tarde, porque vais a preparar un aperitivo, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué vais a hacer?
Es un secreto. Que la gente venga, hay que descubrir. Sí, sí.
A mí me gustaría, para acabar, que aprovecharais los micrófonos de Ripollet Radio para invitar a las mujeres a que asistan.
Sí, sí.
Sobre todo a las mujeres, ¿no?
Sí, más que a las mujeres, sí. Porque se trata de las mujeres.
Sí, yo también he ido dando voces que hoy, que todas las mujeres sí puedan venir a escuchar. Somos de Camerún, pero no tenemos la puerta cerrada a otras mujeres. Las mujeres que sí pueden, y las mujeres tienen que saber, venir a saber que no, que tienen miedo. Hay poca asociación de africana. Hay gente que quiere hacer asociación, pero tiene miedo. La casa cultural está abierta. Nosotros al principio estamos muy contentas, porque hemos tenido mucho el apoyo del ayuntamiento. Al principio, ¿sabes? Cuando quieres hacer una cosa, no sabes, vinimos, no nos ofrece el servicio. Y nosotros tenemos, es un llamamiento a esta mujer, que no tiene que tener miedo de lo, que venga a escucharnos, y que se puede venir ahí a hablar. Y no tenemos, no tiene que tener miedo también de decir al niño, al marido, ayúdanos. Sí, tiene que hablar al marido. Y también que los maridos, por favor, que dejan a las mujeres venir. Porque muchos hombres me han parado por la calle. ¿Que qué vais a decir esta tarde? Porque tienen miedo de que... Le digo, no, nada más queremos que la mujer... Nada más vamos a combatir nuestra experiencia, hablar de la mujer. Y hay hombres que me han dicho que sí, vendremos, hecho, ¿no? Con las mujeres también.
No hay que tener miedo a la palabra.
Sí, no es que tener, de que las vengan, mujeres. Que vengan muchas, podemos trabajar todos juntos. Porque es uno de los fines de la asociación, hacer trabajos, fiestas interculturales, encontrarnos, hablar de compartir nuestra experiencia, hacer algo más grande, que vengan más.
Pues todas las mujeres africanas y las de Ripollet también, sí, para que conozcan esa experiencia, están invitadas.
Sí, al principio es mujer africana, pero es primero la mujer. Porque hay problemas, hay también uno de los problemas, es el problema de género. Todas las mujeres se identifica. Hablamos de todo esto.
Pues ya lo saben, que será esta tarde a partir de las 6:30 en la sala de actos del Centro Cultural. Nosotros no solamente decirle gracias a Sara Talla y a Sandra Beas de esta Asociación Sociocultural Balafón por habernos acompañado.
Sí, gracias también por haber llamado.
Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Ripollet y la política de igualdad de las donas, que nos está apoyando muchísimo. Y todo lo que estamos haciendo, creo que la grande parte de todo esto es de ellos, el apoyo que nos está brindando. Muchas gracias.
Y el Centro Cultural también. Cruz Roja también nos apoya.
Pues ese agradecimiento, que para que veáis que, mira, no todos son problemas, ¿no? Que también hay mucha ayuda.
Sí, hay mucha ayuda.
Gracias por vuestra palabra.
A ustedes.
Que vaya bien. Sí,
gracias.
Breus informatius.
Passem ara a conèixer altres notícies de la setmana en forma de breus. A motiu de les festes de la Setmana Santa, des del proper dilluns i fins al dia 11 d'abril, l'horari de l'oficina d'atenció al ciutadà i de l'Ajuntament al carrer de Valmés 2 serà de dilluns a divendres de 8 a 2. Els dissabtes les dependències municipals restaran tancades, com també el divendres 2 i el dilluns 5 d'abril. També modifiquen els seus horaris al Centre Cultural, la Biblioteca Municipal i el CIP. Poden consultar els canvis a la web ripollet.cat.
El passat dilluns, una vegada finalitzades les obres d'adequació, es va procedir a l'obertura de la planta superior de l'aparcament del CAP 2, la qual cosa comporta que l'accés al centre i al pàrquing inferior torni a ser l'original pel carrer de Tarragona amb el tancament definitiu dels accessos provisionals que s'havien obert.
El passat dimecres, la Regidoria d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, va visitar els nens i nenes de 6è de primària que realitzaven el curs d'educació viària impartit per la policia local de Ripollet. Aquest curs s'ha realitzat enguany en les instal·lacions de l'empresa Autoèxit al carrer de Balmés, amb Tarragona. Durant les classes, els alumnes aprenen normes teòriques com l'ús dels semàfors, alguns senyals o precaucions a tenir en compte a l'hora de circular.
Demà dissabte, el Centre d'Esplai La Gresca celebra el seu 16è aniversari i ho farà a partir de les 5 de la tarda al Parc Massot, amb tallers, animació i pastís d'aniversari. També hi haurà bingo, tòmbola, espectacle infantil, actuacions de flamenc i els Diables de Ripollet.
I aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, el CIP acollirà un nou taller inclòs en el cicle Juga amb la Història, sota el títol Pa sense molla, però amb molt de gust, xapati amb hummus. Els assistents aprendran a fer pa, tal i com ho van fer els habitants de l'Índia, i menjar-lo amb un altre deliciós plat sorpresa. El preu és de 3 euros.
Dilluns a les 7 de la tarda es durà a terme una visita guiada a l'exposició Les maculatures de Terrats, instal·lada al Centre Cultural. La mostra recull algunes de les millors peces elaborades amb aquesta tècnica gràfica mixta creada per Joan Josep Terrats l'any 1954.
Fa unes setmanes, des de l'Info, van fer una crida per demanar la seva col·laboració enviant fotos de la nevada del passat 8 de març. La resposta ha estat impressionant i a la redacció han arribat més de 350 fotografies que es poden veure a la web ripollet.cat. Una selecció també es publicarà al butlletí del mes d'abril, que trobaran a les seves bústies la propera setmana. Per tot això, volem donar les gràcies als nostres oients per la seva col·laboració.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb futbol, jornada complicada pels equips locals.
Els quatre representants tenen una jornada molt difícil. El Ripollet, si vol mantenir el segon lloc, té que guanyar el camp del Palau i recordar que aquest equip, a la primera volta, ja va empatar Ripollet a 0 gols. La penya Portia Pajaril, líder, jugarà al Sabadell, al camp del Roreda, un equip molt difícil de guanyar en el seu territori. Recordar també que a la primera volta, a l'entesa descompte, el Pajaril va marcar el gol de la victòria 3-2. A l'Edefut rep la visita del Santa Perpètua, que és l'únic equip que l'ha marcat més gols als homes de Xesco. 4-2 a la primera volta, mentre que l'Esdila el dissabte rep a casa a l'equip més difícil de la jornada, el Júnior, que durant moltes jornades fou el líder.
I a bàsquet, partit de la màxima rivalitat local.
En un encontre molt matiner a les 9:30 hores del diumenge, el líder, l'Abell Gasó, jugarà a la pista del Gasó Caixa Girona. Cal recordar que els dos equips juguen al pavelló Joan Creus. L'Abell Gasó sols té una derrota i 21 guanyats, mentre que el Gasó Caixa Girona amb 10 guanyats i 11 perduts, i ara està en un moment molt delicat, amb moltes baixes, però jugarà molta rivalitat.
I acabem parlant de tenis taula, la Setmana Santa de Sevilla.
Però no desfilaran pels carrers de Sevilla, sinó pel pavelló municipal de Burguillos, per disputar l'edició número 47 dels campionats d'Espanya de la categoria infantil i juvenil. Comencen aquest dissabte i estaran fins al diumenge dia 4 d'abril. El club tenis taula lluitarà amb els dos equips femenins del Finca Ripollet per intentar, com cada campionat, fer pòdium o a la competició per equips o bé a nivell individual.
Com sempre acabem coneixent quins són els convidats d'avui a l'Infosport?
Doncs van passant tots els clubs i anem portant els equips. I aquí, aquesta setmana venen els pitufos i les pitufes del tenis taula de Ripollet.
Ja saben que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana i bona Setmana Santa.
Bona Setmana Santa.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Pels propers dies s'espera temps totalment primaveral, tot i que les temperatures seran fresques, lluirà el sol durant tot el cap de setmana. Alerta amb el vent, que podria bufar amb força aquests dies. A més, a partir de diumenge recuperem a poc a poc més estones de sol amb el canvi d'horari de diumenge. Recordem que a les 2 de la matinada el rellotge s'haurà de passar a les 3.
I fins aquí l'info d'avui divendres 26 de març de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I acabem l'info d'avui escoltant música africana de la mà del camerunès Francis Bebey. Un tema per recordar la xerrada que tindrà lloc aquesta tarda al Centre Cultural sobre la integració de les dones africanes a càrrec de l'associació Balafon. Tornarem a estar amb vosaltres el proper divendres 9 d'abril. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.